Tot anirà bé, amb Toni Marín.
Em permetran que expliqui una cosa. S'ha quedat tothom revolucionat. L'Ester, a l'entrada, s'ha quedat amb la boca oberta, que encara no l'ha tancat. És guapo, no, Ester? Sí, està dient, vaja, estic per fer-la entrar. No, perquè no pot, perquè és professional i no deixa mai de la vida la centraleta, però jo la veig des d'aquí, perquè hi ha uns vidres entre la centraleta de la casa i la recepció de la casa i tal. Però tothom, em deia la Glòria Galiano, quan ha pogut articular paraula, que tampoc es pensin, que, oi, és per casar-se. És veritat, ella ho deia, diu, jo no sóc de casar-me, però amb aquest sí, em casaria. És molt maco, no, Gonzalo?
No, és que no l'he vist, estava jo amb les meves coses.
Els teus números, les teves economies,
sí,
el tipus d'interès, no vegis. Avui, Gonzalo, sí que ha pujat el tipus d'interès. Aquest era un tipus d'interès. Això sí que és un tipus d'interès i no els del Banc Central Europeu. Això està bé que li diguin a un, no?
I tant.
En fi, diu, que hi ha un sorteig? Ah, hi ha un sorteig actiu. Espera un moment, que tinc un sorteig actiu.
Molt bé.
Que ho he de mirar, això. És que m'ho acaben de dir pel xat i no sé de què va la cosa. Que hi ha un sorteig actiu. Però tinc molta cosa escrita aquí i no ho veig. Sí, al nostre Instagram, val? Per anar a veure el Musical Company. Molt bé. Ah, hi ha dues entrades dobles. Però si això és magnífic. Clar, que ho havia d'explicar. A veure, vostès han d'anar a Instagram. @totanirabestel, d'acord? M'imagino que hi haurà una pregunta allà o alguna cosa, vostès llegeixen allò que hi ha i un cop ho llegeixen fan allò que els hi diuen, que serà contestar una pregunta o amb qui volen anar, una coseta, re important, compartir probablement la publicació perquè hi hagi més gent que ho sàpiga i pam, que és més que possible que tingui dues entrades per anar-se'n. És molt xulo, és molt xulo tot plegat. Ara ja parlo també de l'obra de teatre, que és espectacular, com diem, aquest Company, el musical, al Teatre Apolo de Barcelona. En fi, @totanirabestel, d'acord, les xarxes d'aquest programa. 2:45 de 5. Què, l'economia de guerra? Com va la tele, Gonzalo?
Pues la tele va molt bé, per la veritat, molt millor del que jo pensava, perquè l'audiència ens està donant suport.
Sí, que bé, no?
Sí.
Que bé. Bé, és que l'economia és una cosa que té a tothom en aquests moments allò mirant cap aquí, no?
Sí, però moltes vegades els programes són bastant tècnics i la gent s'avorreix. Nosaltres crec que hem aconseguit que no sigui tècnic.
Uh-huh.
Que el que diem, que permeti obtenir més rendibilitat per les inversions, que permeti estalviar calés i que d'alguna manera la gent sàpiga el que compra i si aquesta compra la fa perquè és molt, molt baix el preu o perquè la qualitat és molt bona.
Aquesta nit avui té bé. A quina hora és el programa?
És a 3:15.
A 3:15. No sabia si era 9:30 o 3:15. Això, 3:15.
Tots els divendres per ara a 3:15.
Què vol dir per ara?
Bueno, ja saps com són els programes de la tele.
No,
si l'audiència no funciona...
Però aquest funciona, home, aquest funciona. Avui hem començat el programa, ara anem, el tema en si, però avui hem començat el programa fixant-nos com a bona notícia, perquè en principi el que havíem vist simplement era el titular que s'ha disparat la venda d'habitatges a Catalunya, als nivells de l'any 2007-2008. El segon titular que hem vist, que potser ja no ens ha semblat tan bona notícia, que això es deu, en molts casos, també, al gran interès pels estrangers que tenen les vivendes a casa nostra, no? En qualsevol cas, sí que és veritat que s'estan arribant uns límits de compraventa espectaculars, sembla, no, Gonzalo?
Sí, mira, les xifres de l'any 2021 ja eren francament bones, perquè Barcelona estava venent pràcticament el mateix del que es venia en el 2007. També cal dir que en l'anterior boom immobiliari, que va acabar amb bombolla, doncs a Barcelona ja les vendes baixaven en el 2006 i van baixar també bastant en el 2007.
Yeah.
Per tant, ja aquell que volia veure'l ja tenia una tendència que les coses no rullaven del tot bé. I el que sempre té Barcelona és una demanda, no només d'estrangers, té una demanda de persones que són fora de Barcelona i els agrada comprar un habitatge a la ciutat.
Mm-hmm.
També et diré que aquesta demanda és molt inferior a la de Madrid.
Yeah.
A Madrid hi ha un component de la resta d'Espanya que compren a Madrid impressionant. En canvi, si analitzem i el comparem a Barcelona, a nosaltres ens compren molt més europeus.
Ahà. Uh-huh.
I en relació a estrangers, molt menys llatinoamericans. Indiscutiblement, l'idioma és una barrera que fa que els colombians, mexicans, xilens, venezolans rics, molt rics, se'n baixin i se'n van quasi tots al mateix districte.
Ah, sí?
Barri, districte de Salamanca.
El barri de Salamanca de Madrid.
Sí, sí. Per exemple, estan junts, però el Chamberí és molt de compres d'espanyols, el Salt de Salamanca és compres d'estrangers i principalment llatinoamericans. Cada vegada més és la petita Llatinoamèrica, però rica, eh?
Sí, sí.
Molt rica.
Ja, ja. Escolta'm, jo el que m'he fixat, però insisteixo que és un comentari, ho deia abans i ho repeteixo ara, sense cap base científica, més enllà que tu saps que a mi m'agrada mirar pisos, a mi sempre m'agrada pisos, els lloguers s'han disparat, no?
Però normal, és el normal que es
disparin. Però disparat? Vull dir, perquè... pel meu barri estava mirant jo l'altre dia, estem parlant de Sagrada Família, tampoc no estem parlant de un pis de tres habitacions, 1.500, 1.700, no, 1.800, t'ho juro.
No, però això, d'alguna manera, serà un pis molt especial, que tindrà molt un magnífic balcó, però un estàndard, bueno. A Sagrada Família, un estàndard són 1.000 euros.
1.000 euros?
Sí, sí, sí. Bueno. Tu dic que perquè aquí hi ha una gran diferència, Toni, entre els pisos publicats, el que són els portals, i la realitat.
Ah, i la realitat és més baixa que no sí, pas els pisos sí, públics. Sí, sí, això sí. Pot ser.
La diferència és importantíssima.
Ah, doncs.
Mira, si tu agafes un estàndard, i te dic estàndard perquè tothom el tingui molt clar, no estic parlant de 90 metres quadrats, estic parlant de 60, 65, 1.000 euros, 1.100. Mira, jo, per alguna de les empreses que assessoro, he intentat jugar per 1.100 en el barri de Sagrada Família. No he pogut. L'ha tingut que baixar a 1.050.
Ah, sí?
I tampoc ha tingut molts clients. T'estic parlant de 60 metres, eh?
Jo tinc un parell d'exemples propers que... Però probablement per la ubicació exacta, vaja, no? Pot ser un altre tema,
sí,
no?
Sí,
no, no,
sí,
no
sí. Sé. És veritat. No és el mateix que tu agafis i vulguis jugar, per exemple, a l'Avinguda Gaudí,
clar,
que llogues a València o a Aragó,
clar,
per exemple, en Sardenya.
Evident.
Perquè vas de València... Quan només arribes a València, el preu dels pisos
baixa.
I del lloguer baixa.
Per la quantitat de cotxe, segurament,
sí,
no?
Te'n vas a Aragó i te'n vas a Consell de Cent, continua baixant. Hi ha una zona que en Sagrada Família és clau i que els pisos tenen preus força elevats i després es va moderant progressivament.
Bé, doncs tot això que estàvem dient no estava previst. O sigui, tot això ens ho hem tret directament de la Maria, però sempre passa també amb el Gonzalo Bernardo.
No, però és interessant, perquè jo crec que molta gent no es dona compte, però que estem visquem un boom immobiliari espectacular i que en aquest programa el van dir fa temps, però continuem dient ara el que vulgui comprar, que es doni pressa, perquè això, sobretot per les compres de persones que no viuen a Barcelona, s'encarreguiran notablement. La gent li costa molt d'entendre, però, Toni, nosaltres no visquem en una ciutat de províncies, malgrat que l'alcaldessa Ada Colau ho intenta moltíssim.
Ell sempre que pot, pam,
el meu article d'aquesta setmana, al Crònica Global, va d'això. El futur de Barcelona, una ciutat de províncies... o una ciutat dormitori...
No és gens polític, el Gonzalo. Eh? Quan fa això, és molt objectiu.
I en aquest cas, el que nosaltres tenim és que hi ha moltíssima gent que vol viure aquí, que vol treballar aquí, i això, si el fem bé, no ara ni disminuint, perquè amb el teletreball és que vindrà molt més.
Ja.
Mira, hi ha determinades ciutats d'Espanya que són, com a mínim, petites Florides o Miamis en Europa. Una és Barcelona, una altra és Palma... possiblement València, i segur que Màlaga.
Sí, l'altre dia una amiga que viu a Escòcia, però que és de Barcelona, em deia... Diu, és que clar, diu, jo que ara visc a Escòcia i que sí, que m'encanta, perquè imagina't, és viure d'una manera completament diferent. Diu, però aquesta cosa de que vinc a Barcelona, diu, i surto de treballar i me'n vaig a la platja,
sí,
que agafo el metro i vaig amb el metro a la platja, és que això passa a pocs llocs en el món. Clar, no ens adonem, però és que som gent clar, molt afortunada.
Jo entenc els veïns de Barcelona, de la Barceloneta, però també ells han d'entendre el que succeeix.
Clar, que viuen a la platja.
Sí,
clar,
sí, els veïns de la Barceloneta és que tenen moltíssima gent, és un barri que pràcticament no tenen la intimitat pròpia d'un barri, però és que la Barceloneta és el non plus ultra.
Ja.
És dificilíssim trobar-se un lloc semblant en una ciutat gran.
Sí, sí, estic totalment d'acord.
I una ciutat gran d'Europa o d'Estats Units.
Sí, sí.
A partir d'aquí, és desitjadíssim per tot de tothom. Clar, ells tenen un tresor. Aquest tresor fa que la propietat que tingui un elevadíssim valor. No, ni en la comparació...
Sí, compres un pis a la Barceloneta ha de ser tremendo, no?
Sí. Pensa que te'n vas encara que estigui destrossat, com a mínim maximum 1.000 euros metre quadrat.
Uf, ja veus.
Clar, a partir d'aquí té l'aspecte bona, que respecte a 30 o 40 anys endarrere el barri no s'assembla en res, és moltíssim millor,
uh-huh.
I l'aspecte dolent és que quan tu...
Tens molta gent.
Fas un urbanisme molt bo, quan realment poses serveis, a la gent li agrada viure allà, i per tant...
Això és el que ha passat amb
t'incrementa la demanda i t'incrementen les preus.
Això és el que ha passat amb les superilles, no?
Clar, exactament.
Ah, pensava que anaves a criticar-ho.
No.
Ho he dit en plan allò, ara criticarà, aprofitarà per fer la seva falca. Avui hi havia un article divertidíssim, no recordo on, que deia, a Colau la culpen fins i tot de quan plou.
No, però per exemple, quan tu...
És veritat?
Quan tu fas aquestes illes, tens un avantatge, i l'avantatge que tens en aquestes illes és que no hi ha soroll, i es peatonitza, i l'habitatge, per aquestes raons, el que volen tranquil·litat, li pot pujar. Ara, liquides el comerç. Liquides moltíssim.
Liquides el comerç, perquè, al contrari, perquè la gent va a passejar, i és quan passeges que tens temps per comprar.
No, perquè si aquest comerç viu, de gent que és fora del barri,
uh-huh.
Adeu a tota la gent fora del barri, perquè la capacitat per arribar a aquestes illes és molt reduïda. Tu tens el problema de que el comerç de Barcelona no viuen en moltes zones del que gasten els barcelonins. Viuen del que gasten la resta de catalans, especialment de l'àrea metropolitana, i els estrangers que venen de turisme.
Ara anem al tema en si, perquè encara tenim un quart d'hora i, per tant, tenim temps de parlar. Deixa'm que et pregunti, com a curiositat real que tinc de conèixer la teva opinió, sobre un tema que avui ha situat l'alcaldessa, efectivament, al damunt la taula, que m'ha semblat molt interessant, no? Perquè fa pocs dies parlava amb un amic que deia que s'equivocava l'alcaldessa, deia aquest amic, en el que feia polítiques molt restrictives per als barcelonins que eren els que la votaven i que probablement s'havien d'impulsar altre tipus de polítiques que no fossin tan així pels barcelonins. Es referia al tema del peatge urbà. I avui, efectivament, aquest tema s'ha posat al damunt la taula. De fet, l'alcaldessa ha posat dos temes que em semblen interessantíssims, els dos. Un, perquè me'l conec bé per una altra ciutat, que és Venècia, no? Que és la limitació d'arribada de creuers. No diu la prohibició, sinó limitació en el nombre de creuers que arribin a la ciutat. Això d'una banda. I d'una altra banda, aquesta qüestió del peatge urbà. A tu què et sembla tot això?
Sí, jo t'explico. Mira, limitació del nombre de creuers que arribin. Estàs fastidiant moltíssim a molts comerciants a Barcelona, però una barbaritat, i estàs destrossant la qualitat del comerç a Barcelona amb això. Per què? El principal turista que tenim a Barcelona és nord-americà. Val, un turista nord-americà té les següents característiques. És un turista que es gasta força diners. Llavors, aquest turista té l'avantatge de que ve a Barcelona perquè Barcelona és o al final o a l'inici d'un creuer. Arriba amb un vol intercontinental al Prat, per tant, això es permet a tots els catalans tenir millors interconnexions amb altres continents, i limitar els creuers ens genera un veritable problema. Quin argument hi ha per defensar la situació de Colau? No, diu, mira, és que aquesta gent només ve de passada. Compte que aquí podíem establir dos tipus. En primer lloc, prioritzar aquells que són arribada i final. En segon lloc, veure els que venen de passada, uh-huh. Quin és el tipus de clientela. Perquè, escolta, si aquest tipus de clientela són nord-americans, canadens, o són persones de Japó que gasten moltíssims diners, doncs és que, si volem un turisme de qualitat, estem anant absolutament en contra. I després jo crec que Colau no ha après la lliçó, li costa, és una molt dolenta estudiant. Què és Barcelona sense turisme? Lo hem vist durant dos anys.
Però ningú no està dient de prohibir el turisme,
Toni, ves al Passeig de Gràcia. Hi ha bastants locals buits, més que mai, Ves a Rambla Catalunya, tres quarts del mateix. I ves al Gòtic i veuràs que encara allò, en matèria de locals comercials, és un desert.
Bé, en qualsevol cas, són dos discursos que es posen al damunt la taula. Ara dono perquè em diguis el tema del peatge. Però són dos discursos que es posen al damunt de la taula que jo dic sincerament que em semblen molt interessants els dos. Que és evident que un, en funció de la seva ideologia, d'allò que defensa, de la seva professió, fins i tot doncs, posa més el focus en una cosa o en l'altra, però que en qualsevol cas em sembla molt interessant escoltar els arguments. Jo tinc ganes d'escoltar tant pel que fa al tema dels creuers com pel que fa al tema tema dels peatges urbans, aquells que estan a favor i els que estan en contra també, perquè com diem sempre, a les conclusions arribem després d'escoltar uns i uns altres, no ens creiem a ningú simplement perquè ho hagi dit una persona, sinó que ens agrada arribar a les nostres pròpies conclusions i això és fruit d'escoltar tothom. I el tema dels peatges, què deies?
Els peatges, mira, jo ja saps que vaig formar part d'una candidatura a l'alcaldia municipal fa 3 anys.
La tancaves,
jo, no? Jaume Colboni, que la vaig tancar jo.
Uh-huh.
Val, i li vaig donar diverses idees, i una idea era fer un peatge a l'entrada de la ciutat i el transport públic gratuït.
Uh-huh.
A mi em semblava que era revolucionària. I em semblava que era,
sí que ho és, sí.
Que era revolucionària, primer, perquè afavoria molt el transport públic gratuït als més humils. Segon, perquè realment permetia un diferent disseny de la ciutat.
Uh-huh.
Un disseny que incorporaria la mobilitat de noves formes. El Segway, el patinet, la bicicleta, que encara que és antiga ha tingut una revifada important, i que això significa canviar com vius a la ciutat. Però jo crec que això hi ha que començar primer per fer el transport públic gratuït, fem grans aparcaments a l'entrada de la ciutat i permetem que la gent pugui venir a la ciutat en transport públic, però arribar a les portes de la ciutat. I finalment, aquell que vulgui venir en cotxe, com a mínim, que pagant el peatge, no es trobi caravanes i pugui accedir en tranquil·litat.
Yeah.
D'aquesta manera, tens totes les opcions obertes.
Yeah.
I el que sí que és clar, i cada vegada més, és que si nosaltres volem descontaminar les ciutats, hem d'anar a mesures diferents a les actuals. No vol dir no al cotxe, vol dir que aquell que realment vulgui utilitzar el cotxe, que si és un privilegi entre la ciutat amb el teu propi vehicle, doncs que li costi més del que el costa ara.
Ja. Veurem què passarà amb tot això. Ara sí que ens queden 10 minuts per les 5. El tema del dia, avui amb el Gonzalo, són les pensions. Perquè estem sempre amb el mateix, no? Si cobrarem, si no cobrarem, si arribarem a... Tant hi sentim a parlar, no? De que ara el govern ha agafat això de la guardiola de les pensions, no? Com està aquest tema, Gonzalo?
No, la guardiola de les pensions no existeix, Toni. Mariano Rajoy se la va polir. Per tant, el que tenim ara és una amenaça molt important a mig termini, la generació del baby boom.
Uh-huh.
Són els nascuts entre el 57 i el 77 i són més de 650.000 persones.
Nosaltres, vaja, no?
Anual, nosaltres.
Sí, sí.
Clar, a partir d'aquí, aquest és el repte a mig termini.
Uh-huh.
I han agafat un ministre, que és una desgràcia de ministre, perquè es creu que està davant d'un institut d'investigació i qualsevol tema el complica brutalment. I no se'n dona compte que les pensions, principalment, és un tema polític. Perquè tu no li pots dir als pensionistes, a 9 milions de pensionistes, que allò que li vas prometre durant dècades, dècades i dècades, no el compliràs. I, per tant, el baixaràs al poder adquisitiu. I, per tant, si pensaven viure raonablement, doncs viuran pobrament. Això és el que li diu el Banc d'Espanya. Diu, miri, escolti, mala sort, la inflació ha pujat molt i vostè ha de pringar. I a partir d'aquí, si li han dit fins ara que... Però fins ara significa l'any passat, en el Pacte de Toledo,
uh-huh,
amb el suport de tots els partits excepte Vox, de que vostè tenia garantida el poder adquisitiu de la seva pensió, ara, miri, no. Perquè el dèficit públic és més important que la seva pensió. Clar, perquè són 13.000 milions que significaria revaloritzar-li les pensions conforme a la inflació del desembre del 2021 versus novembre fins al novembre del 2022.
I això ens ha de portar, perquè clar, la gent que ara diu, bé, però jo d'aquí uns anys m'he de jubilar.
Doncs que el senyor Fernández de Gos i el Banc d'Espanya és X, Y i Z. Perquè aquest senyor no es fica mai en les pensions supermilionàries dels executius.
Uh-huh.
Recentment, d'un banc català s'ha jubilat un executiu i els compromisos en pensions s'aproximen a 9 milions d'euros.
Sí, sí, és espectacular.
Tu has sentit el senyor Hernández de Cos queixar-se d'això? Has sentit queixar-se dels supersous dels executius que no estan valorats ni per increment de beneficis ni per grans increments en les cotitzacions de les seves accions, sinó que les accions de bancs durant molt temps han baixat? Dona igual. Ells dominen el comitè de retribucions i es posen els diners que volen. Ja està bé, Toni, ja està bé de que institucions oficials que ens representen a tots només representin a 4 milionaris i, en canvi, es fiquin en tots els nostres pensionistes que s'han guanyat molt bé aquest manteniment del poder adquisitiu. em diràs a partir d'aquí, i escolta, i si això no es pot pagar, què hem de fer?
No va dir, jo, hem d'apostar per plans de pensió privats?
No. Hi ha una cosa que és molt lògica i que crec que el que no li agradi pues té un problema, però és que solucions miraculoses no n'hi ha.
Retardar l'edat de jubilació.
Evidentment. Clar. Visquen molt més anys, tenim bastant millor la salut que els nostres pares a la però mateixa
això,
edat.
Però això, deixa'm, jo tinc un amic que diu sempre, aquesta límit d'edat es va posar quan la gent es moria amb...
Els 3-4 anys després de jubilar-se. Es va ficar al 1919.
Ara la gent viu 20 i 25 i 30 anys...
En promig estarem sobre els 83.
Doncs això.
I si comptem l'edat, no el néixer, sinó el 65...
El 19 es va posar, això?
Sí, de 1919. Si comptem l'edat als 65 anys, estaríem al 21 anys més, 86.
Déu-n'hi-do.
Clar, a partir d'aquí, pensa que a partir de que tu cobres més de 13 anys, ja guanyes diners.
Ja. Yeah.
Perquè el que et paguen supera a lo que a tu t'ha costat.
Ja. Yeah.
Val? I és un negoci impressionant pels pensionistes al cobrar les pensions. Doncs aquest negoci, entre cometes, l'han de gaudir perquè, mira, han tingut sort, perquè les coses han anat així, els que fins ara s'han jubilat. Però els pròxims que s'han de jubilar, aquest superxollo no el poden tenir. Poden tenir una bona pensió, però el que han de fer és una cosa molt senzilla. Dir, miri, com jo viuré més, m'hauré de jubilar més tard. I la gent que et diu, és que jo estic molt cansat.
Yeah.
És que jo tinc 55 anys i ja voldria jubilar-me. Doncs miri, això és una carta als Reis Mags que no pot ser. I algú diu, però fixi's, els dels bancs es prejubilen amb els 55 anys.
Però no només els dels bancs, eh? És a dir, compte, Gonzalo m'està venint quan jo treballava a Ràdio Nacional. Quan jo treballava a Ràdio Nacional van fer una prejubilació que va afectar a tot Ràdio Televisió Espanyola més de 2.500 persones, a gent que tenia més de 52 anys.
Sí, Toni, però això...
És veritat,
això,
eh?
Això del terme prejubilació realment no existeix. És un acomiadament molt generós.
Que passa a pagar fins al dia de la jubilació, sí, a l'Estat, en aquest cas.
Sí,
o sigui,
però és
una manera...
Acomiadament, que en lloc de pagar-t'ho de cop, t'ho van pagant paulatinament i fins i tot, si en alguns casos, també et paguen, home, la Seguretat Social.
Doncs si des dels 52 anys fins als 65 t'estan pagant el 90% del sou...
Sí, ara ja no
doncs
tant.
Doncs Déu-n'hi-do, sí. Bueno, en aquell cas era això, eh? Sí, Déu-n'hi-do, sí. Quina indemnització.
Sí, sí, la indemnització era força bona i aquesta era l'avantatge que tenia Radio Televisió Espanyola per ser un en públic, o que té Telefònica per ser una empresa que és molt gran, guanya molts diners i té com a priori, i li surt més rendible agafar i fer fora amb molt bon sou un elevat nombre de persones que pagar-los i tenir-los dins.
Uh-huh.
I tot això fa que la importància en la carrera professional de treballar en una petita empresa o en una gran empresa,
yeah,
indiscutiblement. En una gran empresa ets un número, però ets un número que normalment està molt ben pagat.
Yeah.
En una petita empresa, escolta, et coneixen
molt bé
la vida de tota la teva família, però aquí no et jubilaràs ni un dia abans d'hora.
Yeah. Estic pensant que, clar, tu i jo, aleshores, haurem de treballar més anys, no? Podríem fer un programa, com més o menys tu i jo, anem por ahí, no?
Una mica més gran sóc jo.
Això és evident.
Sí, sí, sí. Sí, però...
No,
però...
estic pensant que podríem fer un programa, quan tinguem ja 65-70, podríem fer un programa de tele que es digués Economia de Iaietes.
Oi tant.
O alguna cosa
així. I segur que tindria un gran èxit. Perquè,
oi tant.
Perquè qui veu la tele és la gent que té més de 40 anys, però sobretot la gent que té més de 60. El meu sogres... He passat tot el dia veient la tele.
Oi, què diuen els sogres ara, que ets un presentador famós?
Bueno, si estan... I lo de famós...
Lo famós ja fa temps que ets famós.
Lo de famós, en dubte.
Home, no.
Diguem, soc un presentador, com en diu un gran amic meu de la televisió, còmic. Faig molta gràcia, en diu.
Bueno, està bé, no?
I li dic, què t'ha semblat aquest primer programa? Dic, hosti, com programa d'humor excel·lent.
Programa d'humor, et va dir?
Sí, que bo. Per tant, i, bueno, no li falta la raó, per la senzilla raó que jo no em sé. És un programa bastant complicat de portar, no és només entre vídeos, sinó és molt més complicat, perquè hi ha moltes seccions, i llavors jo encara no en sé tot l'encaix d'això, de que quan passem d'un tema a un altre, quan he d'entrar, quan... Bueno, tinc algun problemilla d'això. Però en canvi, les dic, en canvi, en contraposició, de tots els temes que es parlen, me'ls conec perfectament, i sé per on van les coses.
Home, perquè bona part de la guerra de l'economia, diguem que la lluita el Gonzalo Bernardos a diari a les seves aules, a les seves classes, als seus consells d'administració, als que assessora, vull dir que ja fa una temporadeta que s'hi dedica al tema.
En fi,
et veuré aquesta nit, 9:45, a 8 TV, a aquesta economia de guerra. Recorda que el cap de setmana farà molta calor. Tens tu la teva manera d'estalviar-te tots aquests graus? Però parlen de 40 graus, eh?
Toni, no m'afecta gaire, eh?
No, t'és igual,
no. A mi el que m'afecta moltíssim, moltíssim, moltíssim és el fred. Ho passo fatal.
Ah, sí?
Jo he anat a intentar esquiar unes pistes d'esquí i no sortir del cotxe del vent
pel
i el fred
que feia. No? Diu, no es pot esquiar aquí dins.
Mare meva, quin fred! En canvi, jo tinc l'avantatge que sugo poc i, per tant, el calor em molesta menys que la majoria.
Gonzalo Bernardos, un plaer sempre. Cuida't
molt,
tu. Fins la setmana vinent.
Fins la setmana vinent.
Senyores i senyors, estem a uns segons de les 5 en punt de la tarda. Acabem